Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimecres 25 d'octubre del 2023, jornada que comença amb el cel mig encapotat a les nostres comarques, però vaja, amb temperatures avui per celebrar. I és que avui, Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joan, què tal?
Avui hem de celebrar que tenim un grau negatiu i el trobem a Vall de Núria.
Doncs sí, Joel, tenim, ho hem de celebrar. Hem de celebrar perquè portàvem temps dient a veure si arribaria el fred i començava a notar aquesta tardor. Doncs a Vall de Núria almenys la noten. Aquí a Olot encara no, però a Vall de Núria i tota la zona del Ripollès sí, perquè tenim, com deies, un grau negatiu a Vall de Núria, 4 graus a Das, 6 a Ribes de Freser i també 6 a Ripoll, 10 graus a Olot, 12 a Santa Pau i a Vic, 13 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 15 a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 16 graus a Figueres, Roses i Banyoles i 17 a Anglès i Girona.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
I ara amb en Dani Ramírez.
La temperatura serà una mica més extremada. La nit una mica més freda i de dia puja la temperatura. I encara vam arribar als 25 graus a la Bisbal d'Empordà o 24 per la Palafrugell, però en general van estar al voltant dels 20-22 graus. Olot i Vic, una mínima d'11 i una màxima de 19, ni 20 graus de màxima. O a Ripoll, la mínima 9 i la màxima 17. Va ploure de matinada ahir fins a 10 litres a Blanes, va caure només 1 litre a Olot, 3 a la Vall d'en Bas, 7 a Roda de Ter. En general, de 1 a 3 litres per metre quadrat. Però avui no preveiem pluja. Avui un dia de sol, al matí. La humitat no és molt alta, no hi haurà boira baixa. I a la Cerdanya hi pot glaçar. A les valls, al voltant de 0 graus, una mica sota 0, també alta muntanya. No descartem alguna glaçada tímida, també, cap a la vall de Ribes o la vall de Camprodon, al Ripollès. A la resta, a l'interior, de 5 a 8 graus de mínima, a la costa, de 10 a 13, aproximadament. Bé, la temperatura demà pujarà. Preveiem sol i alguns núvols. Aquests núvols, doncs, dijous a la tarda o al vespre poden incrementar-se i, de fet, pot ploure a l'interior, però seria ja al final de tarda, vespre i nit de dijous, algun xàfec al Pirineu, alguna pluja poc important i, en definitiva, que no ve un front de gaire pluja. Divendres la temperatura ja no pujarà més i el cap de setmana podria baixar lleugerament, però de pluges ja no en vindran més aquesta setmana.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui, la pàgina econòmica marca el pols de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot aprovarà un pressupost de 44 milions d'euros pel 2024.
És un 0,75% superior al de l'any passat. Els nous comptes contemplen 3 milions i mig d'euros en inversions, que passaran a 7 si arriben els fons Next Generation.
En el capítol d'inversions, les més destacades van cap a educació, serveis socials i també cap al nucli antic. L'Agustí Arbós és el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olot.
Destacar-ne les inversions que fem als barris, al centre de la ciutat, etc. No? Estem parlant d'un pressupost que destinarà més de 2 milions d'euros per actuacions als barris a nivell d'inversió, manteniment de carrers, de paviments, de parcs urbans, etc. També una aposta clara pel nucli antic, amb més de 500.000 euros per compra de patrimoni i rehabilitació pel nucli antic, també tenint en compte el PIAM, que també segueix apostant per aquesta fórmula també al nucli antic.
La llei de residus obliga l'Ajuntament d'Olot a incrementar fins a un 18% el rebut de les escombraries el proper 2024. Recordem que altres ciutats com Girona ja s'han trobat amb la mateixa situació, amb increments de fins al 25%.
La normativa prohibeix al consistori imputar el cost a altres partides i, en conseqüència, l'obliga a regularitzar el preu del servei. Aquest any l'Ajuntament havia assumit la meitat del que costava.
Ho justifica l'Estani Sapaireda, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot.
En una situació també molt objectiva d'increments que hem de fer sí o sí, que independentment de qui hi hagi en aquest govern, doncs la taxa d'escombraries s'ha de pujar, i perquè ho estan fent els ajuntaments de tots els colors polítics, de tots els ajuntaments, i per tant jo crec que també aquest ha estat un element de comprensió per part dels grups municipals.
I parlant de grups municipals, la CUP d'Olot s'abstindrà a les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot per l'any vinent.
Entre els acords del curs vinent hi haurà tarificació progressiva a les escoles bressol de la ciutat i s'hi aplicarà un augment de la taxa als bancs pels caixers automàtics.
En Jordi Gasull és el portaveu de la formació.
D'aquesta manera desencallem una reivindicació històrica. Feia molts anys que la CUP ho havia batallat. Moltes regidores que han passat per aquest ajuntament havien lamentat que, tot i treballar-hi repetides vegades i haver fet estudis i documents, no s'havia arribat mai al compromís real d'aplicar-ho. Aquesta vegada hem aconseguit que l'equip de govern doncs l'any que ve ho aplicarà a les escoles Bressol i esperem que d'aquí 2 anys amb els estudis que haurem fet d'escola de música i escola d'expressió també es pugui realitzar.
El ple de pressupostos de l'Ajuntament d'Olot es celebrarà demà al vespre. No deixem l'economia perquè les empreses privades de transport públic es queixen del retard en el pagament dels descomptes que apliquen les administracions als ciutadans. El col·lectiu es queixa de que estan suportant ells mateixos aquestes rebaixes i això afecta el seu compte de resultats. Un d'ells és Àlex Gelabert, és el director gerent de Teisa.
Tenim un problema. Però bueno, ja n'estan al cas i bueno, estem esperant a veure si d'alguna manera doncs, es poden rebre aquests diners, que una part són del govern central i l'altra són de l'administració autonòmica.
Per cert que als Ripollès falten professionals per cobrir la demanda de les empreses de la comarca. És per això que la patronal ha engegat el projecte Futurs Professionals. L'Anna Prieto és responsable de formació i ocupació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
Retenir el talent perquè no marxi a treballar i a viure fora de la comarca i tinguem més despoblació com ja tenim. Agafem aquest perfil, els vinculem amb l'empresa i el que fa és que quan acaba el jove els estudis ja pugui tenir opció a treballar i a viure de nou al Ripollès i no marxar fora.
I parlant de joves, dotar els joves d'eines per veure els problemes com a oportunitats és molt important de cara a un futur incert, ho assegura l'emprenedor en sèrie i responsable del Centre de Creativitat Imagine, Xavier Verdaguer.
Precisament en aquest futur incert que tenim per davant, no? Que els joves diuen, mira, és que no sé ni quina feina tindrem, no sé si la meva feina per la que estic estudiant l'acabarà fent la tecnologia. Bueno, evidentment moltes coses la tecnologia la farà, però el paper que tindrem els humans, que tindran ells en el futur, serà precisament fer d'humans, no? Els que tinguin creativitat, que sàpiguen comunicar bé, que sàpiguen tenir aquesta actitud emprenedora que avui estan experimentant i aprenent, jo crec que serà clau en el seu futur que els espera.
I aquest dimarts s'havia de celebrar el judici ràpid per lesions lleus d'un home a la parella de la batllessa de Ripoll, Sílvia Urriols, aquest passat divendres. Finalment, el procediment s'ha unit al de possible atemptat contra l'autoritat i només s'ha pres declaració als testimonis dels fets. I encara a Ripoll, la Comi de Ripoll s'estrena totalment renovada i ho fa deixant de banda totes les ideologies polítiques.
Donar vida a la vila i a portar festa és l'única missió de la nova entitat que compartirà escena amb el col·lectiu Requiem. Anna Roquer i Lluís García, dos dels seus membres, asseguren que estan oberts a tot per dinamitzar la vila.
En cap cas ens hem posat per ideals polítics o per política. A la comissió només som joves i també hi ha gent de diferent edat, que l'única motivació que ens mou és reprendre les festes.
Intentant fer les coses bé pas a pas, dintre del que siguem capaços. És veritat que ara mateix som pocs, no podem arribar a tot.
I el Club Tenis Taula Olot rep el Borges en el primer derbi de la temporada.
Els olotins necessiten una victòria per tornar a recuperar les bones sensacions. El portuguès Diego Pinho repetirà l'alineació acompanyat de la garantia de Yaroslav Shmudenko i Arnau Pons. El partit començarà aquest divendres a les 7 de la tarda al Pavelló d'Esports.
I el club patí Esneca Fraga ha fet història. L'equip on juga la ripollesa Aina Arxer s'ha classificat per primera vegada per disputar la fase prèvia de la Champions.
Les aragoneses han quedat enquadrades al grupat juntament amb el Benfica i el club patí Vilassana.
Són les 8 del matí en 8 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
És hora de passar comptes. Els nous comptes municipals pel 2024 s'enfilen fins als 44 milions d'euros a Olot. Són 300.000 euros més que l'any passat. Es destinaran 250.000 euros més a educació i 130.000 més a serveis socials. Per les entitats i associacions es manté el 1 milió d'euros d'aquest any. Els nous comptes també preveuen 3,5 milions d'euros en inversions. Aquest apartat podria doblar-se si es confirmen els 4 milions que han de venir dels fons Next Generation. A més, algunes obres previstes per aquest any no s'han acabat de desenvolupar i també es sumarien a les inversions de l'any vinent. És el cas, per exemple, de la urbanització del barri de Montolivet, a la que l'any que ve s'hi destinarà més d'1 milió d'euros. Altres inversions destacades són una nova fase de la millora de la residència Sant Jaume, amb prop de 2 milions, o l'inici de les obres de la piscina municipal, a la que s'hi dedicaran 700.000 euros. També s'invertirà 1 milió en la millora dels centres educatius de la ciutat, tal com explica Agustí Arbós, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olot.
Els 65.000 euros que també doncs, vindran d'aquest pressupost actual, però que es farà la inversió l'any que ve, la l'estiu de l'any que ve per les obres que s'han de fer a l'Institut Escola Greda o els 200.000 pels vestidors de l'Institut La Garrotxa, que segueixen aquestes dues, no, el Greda o el Garrotxa, segueixen aquell compromís que tenim d'en 4 anys poder invertir més d'1 milió d'euros en els centres educatius de la ciutat, perquè són uns equipaments doncs, que fa molta falta de ser-hi i d'anar-los millorant al llarg dels anys.
Pel que fa a l'activitat econòmica, es dota amb 2 milions d'euros el projecte de dinamització comercial del centre de la ciutat, i aquí també s'inclouen partides dedicades al nucli antic.
Destacar-ne les inversions que fem als barris, al centre de la ciutat, etc. No? Estem parlant d'un pressupost que destinarà més de 2 milions d'euros per actuacions als barris a nivell d'inversió, manteniment de carrers, de paviments, de parcs urbans, etc. També una aposta clara pel nucli antic amb més de 500.000 euros per compra de patrimoni i rehabilitació pel nucli antic, també tenint en compte el PIAM, que també segueix apostant per aquesta fórmula també al nucli antic.
En el capítol de mobilitat destaca el 500.000 d'euros que es destinarà a la construcció d'un bicicarril a la carretera de Ridaura. Pel que fa a la seguretat, la policia local comptarà amb 6 agents nous i s'acabarà completant una plantilla de 51 efectius, molt a prop del que necessita una ciutat de les dimensions d'Olot.
5 minuts més.
A Olot, la majoria d'impostos i taxes s'incrementaran un 3,5% l'any 2024. És un punt i mig per sota del que tocaria, ja que les previsions d'increments de preus se situen entre un 4 i un 5%. La taxa que s'enfila més és la de les escombraries, ja que al 3,5% s'hi haurà d'aplicar un increment de 15 punts per tal de complir amb la llei.
La llei de residus obliga els ajuntaments a cobrir la totalitat del cost del servei amb aquesta taxa. Fins ara, l'Ajuntament d'Olot n'havia assumit el 50% per no generar més pressió fiscal als ciutadans. Segons l'equip de govern, en els últims anys, el consistori havia assumit fins a 300.000 euros per aquesta taxa. El primer tinent d'alcalde, Estanis Vaireda, ha detallat l'increment mensual en 2,77 euros per família.
En una situació també molt objectiva d'increments que hem de fer sí o sí, que independentment de qui hi hagi en aquest govern, doncs la taxa d'escombraries s'ha de pujar, i perquè ho estan fent els ajuntaments de tots els colors polítics, de tots els ajuntaments, i per tant jo crec que també aquest ha estat un element de comprensió per part dels grups municipals.
Paral·lelament, augmenten les bonificacions fins a un 75% per la col·locació de plaques solars en habitatges i es mantenen els descomptes en la taxa d'escombraries per a la gent gran, l'IBI, a les famílies nombroses i aquelles amb dificultats econòmiques.
I què hi diu l'oposició? Doncs la CUP d'Olot s'abstindrà les ordenances fiscals de cara a l'any que ve a canvi d'acords amb l'equip de govern. De fet, el partit que encapçala l'oposició al consistori ha acordat una sèrie de punts amb l'equip de Junts i Esquerra. Un dels principals és la tarificació progressiva a les escoles bressol.
L'equip de govern i la CUP han acordat actualitzar l'estudi elaborat per l'Ajuntament l'any 2018, que fa referència a la implementació d'un sistema de pagament de taxes i impostos segons la renda de cada família. El sistema s'establirà als centres a partir del curs 2024-2025 i a l'Escola de Música i a l'Escola d'Expressió Municipals confien que es faci de cares al 25-26. El portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, destaca que és una mesura històricament demanada pel partit i desitja que s'apliqui en els propers cursos.
D'aquesta manera desencallem una reivindicació històrica. Feia molts anys que la CUP ho havia batallat. Moltes regidores que han passat per aquest ajuntament havien lamentat que, tot i treballar-hi repetides vegades i haver fet estudis i documents, no s'havia arribat mai al compromís real d'aplicar-ho. Aquesta vegada hem aconseguit que l'equip de govern, doncs, l'any que ve ho aplicarà a les escoles bressol, i esperem que d'aquí 2 anys, amb els estudis que haurem fet d'Escola de Música i Escola d'Expressió, també es pugui realitzar.
Pel que fa a altres acords referents als pressupostos del 2023, Junts i Esquerra han acordat amb la CUP Olot aplicar el recàrrec de l'IBI als pisos buits, que en total són més d'un miler a la ciutat. L'acord preveu un recàrrec del 50% el primer any i que es pugui incrementar fins al 150%. També, segons el partit, l'equip de govern es compromet a estudiar la creació d'una taxa de pas pels camions del tonatge a l'Avinguda Sant Jordi o augmentar la taxa als bancs pels caixers automàtics. Una sèrie de mesures que Gasulla considera cabdals i que diu que abans xocaven contra la paret de la majoria absoluta.
Bé, no deixem l'economia perquè les empreses privades de transport públic es queixen del retard en el pagament dels descomptes que apliquen les administracions. El col·lectiu diu que estan suportant ells mateixos aquestes rebaixes i això afecta el seu compte de resultats. Informa Guido Sengerotti.
Les empreses que ofereixen servei de transport públic regular estan suportant els costos dels descomptes que les administracions han posat sobre els abonaments. Teisa, que ofereix aquest servei a Can de Bànol, Ripoll i de la Vall de Camprodon fins a la capital de la comarca, lamenta aquesta situació, ja que la quantitat que estan suportant com a operadors és molt elevada. Àlex Gilabert és el director gerent de la Teisa.
Tenim un problema. Però bueno, ja n'està en el cas i bueno, estem esperant a veure si d'alguna manera doncs, es poden rebre aquests diners que una part són del govern central i d'altres són de l'administració autonòmica.
La darrera setmana l'administració ha abonat els imports dels descomptes de setembre-desembre de l'any passat i ara falten els d'enguany, que suposen uns 2 milions d'euros que Teisa segueix suportant. Des de l'empresa no qüestionen les polítiques de foment del transport públic, però sí que voldrien un sistema de bestretes i avenços i millor planificació per evitar situacions complicades per a l'empresa.
El que ha fet l'administració en aquest cas és promoure des del setembre del 22 una reducció dels abonaments d'un 50%. Per tant, més aviat ara estan a meitat de preu i aquí una mica el gran problema que tenim és que s'ha fet aquesta política pública però ho estem suportant als operadors privats. Encara no hem cobrat res del que serien aquestes rebaixes des del setembre del 2022. Fem el que podem.
Fons de la Generalitat de Catalunya afirmen que la previsió és fer aquests pagaments abans d'acabar l'any, segons disponibilitat pressupostària.
Al Ripollès falten professionals per cobrir la demanda de les empreses de la zona. És per això que la patronal ha engegat el projecte Futurs Professionals, on es posen en contacte joves que estan a punt d'acabar els seus estudis i empreses que busquen perfils com els seus. De moment, 12 persones ja han aconseguit feina gràcies al programa i les empreses que hi participen també en fan una bona valoració.
Per tal de retenir el talent a la comarca, la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès té en funcionament el projecte Futurs Professionals, una plataforma que vincula els joves que estan cursant estudis superiors a la comarca i empreses que cerquen perfils professionals com els seus. El currículum dels joves queda publicat en aquest portal web de manera anònima i si una empresa està interessada en el seu perfil pot sol·licitar una trobada per veure si d'aquí en pot néixer una relació professional que sigui beneficiosa per ambdues parts. Anna Prieto és responsable de formació i ocupació de l'OIER.
Retenir el talent perquè no marxi a treballar i a viure fora de la comarca i tinguem més despoblació com ja tenim. Agafem aquest perfil, els vinculem amb l'empresa i el que fa és que quan acaba el jove els estudis ja pugui tenir opció a treballar i a viure de nou al Ripollès i no marxar fora.
Al Ripollès falta personal respecte de l'oferta professional que hi ha en aquests moments. Una situació inusual, ja que sempre s'ha parlat de la manca de llocs de treball, una tendència que s'ha aconseguit revertir.
Falta personal, falten inclús oficis, persones d'oficis. No fa falta que busquem enginyers ni anar més enllà, eh? Simplement un fuster també falta.
Algunes empreses del Ripollès ja s'han acollit a aquest programa de l'OIER i n'han obtingut bons resultats. Núria Casas és responsable de recursos humans de Sodeca.
La nostra valoració és excel·lent i l'experiència que tenim fins al moment és excel·lent, per tant, animem a continuar treballant en aquest sentit i en poder doncs, anar captant i mantenint talent de la comarca.
12 persones ja han aconseguit feina gràcies a Futurs Professionals i les empreses del Ripollès també se n'estan beneficiant. Els joves es queden a la comarca quan acaben els estudis i el sector empresarial aconsegueix personal qualificat.
Això, al Ripollès, a la Garrotxa, dotar els joves d'eines per veure els problemes com a oportunitats és molt important de cara a un futur incert, ho ha assegurat l'emprenedor en sèrie i responsable del Centre de Creativitat Imagine, Xavier Verdaguer, en el marc del Garrotxa Emprèn.
Aquest dimarts s'ha celebrat una matinal amb alumnes de la ciutat per inculcar-los una actitud emprenedora.
Informa Pere Ubach.
Aquesta setmana a Olot se celebra el Garrotxa Emprèn. Dins les activitats que s'hi porten a terme hi ha una sessió matinal en què els joves de la comarca poden presentar reptes concrets i les seves possibles solucions. Aquests reptes inclouen l'expansió de la comunitat de relats a la Fageda, una reflexió sobre les noves tecnologies i els seus avantatges i inconvenients, com prevenir la fugida de talent a la Garrotxa i la generació i l'ús eficient d'energia sostenible. Segons Xavier Verdaguer, responsable del Centre de Creativitat Imagine i conductor del Dream Big Olot, aquest espai pretén proporcionar als alumnes les eines necessàries per veure els reptes futurs com oportunitats per treballar en la seva resolució. A més, assegura que en un món en el qual encara no està molt clar quin paper jugarà la tecnologia en el futur, és molt important que els joves se sàpiguen comunicar i adoptin una actitud emprenedora.
Precisament en aquest futur incert que tenim per davant, no? Que els joves diuen, mira, és que no sé ni quina feina tindrem, no sé si la meva feina per la que estic estudiant l'acabarà fent la tecnologia. Bueno, evidentment moltes coses la tecnologia la farà, però el paper que tindrem els humans, que tindran ells en el futur, serà precisament fer d'humans. Llavors, que tinguin creativitat, que sàpiguen comunicar bé, que sàpiguen tenir aquesta actitud emprenedora que avui estan experimentant i aprenent, jo crec que serà clau en el seu futur que els espera.
Però, i què en diuen els alumnes? L'Eric Alarcón, de l'Institut Mansacopa, i l'Aniol Bernó, de l'Escola Cor de Maria, són dos dels joves que han participat en el Dream Bicolot aquest any.
Són com uns reptes d'emprenedoria que ens posaran diferents reptes i els hem de completar en un temps determinat en equips. Doncs a millorar la qualitat de vida dels diferents aspectes que treballem i també a conscienciar-nos una mica del que està passant.
Ens han proposat quatre reptes en els quals hem hagut de triar-ne un i ara estem proposant idees. I bueno, jo crec que això ens pot beneficiar molt en la vida social i fomentant la creativitat de nostra i també de la ciutat en general.
Aquest any la imatge del Garrotxa Emprèn ha sortit d'un concurs entre 12 alumnes de l'Escola d'Art d'Olot. Finalment, el disseny escollit ha estat el de l'alumne Jordi Penya.
Passem ara pels jutjats. Aquest dimarts al matí s'havia de celebrar el judici ràpid per lesions lleus d'un home a la parella de la batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, aquest divendres passat. Finalment, el procediment s'ha unit al de possible atemptat contra l'autoritat i només s'ha pres declaració als testimonis dels fets.
La presumpta agressió contra la parella de Sílvia Orriols que va tenir lloc el passat divendres i la denúncia per atemptat contra l'autoritat constaven com a dos atestats diferents, amb també dos denunciants diferents. Tot i que avui s'havia de celebrar el judici ràpid per la primera, la fiscalia i la jutgessa han decidit unificar-ho i que tot es tracti dins del mateix cas. Això fa que el procediment judicial pel possible delicte de lesions lleus s'acabi alentint perquè se seguiran els ritmes que havia de seguir el curs de la denúncia per atemptat contra l'autoritat, un delicte més complex de tractar. Aprofitant, però, que tots els implicats en el cas estaven citats als jutjats de Ripoll, s'ha pres la declaració als testimonis, entre els quals Orriols, per començar a tirar endavant les diligències prèvies d'un cas que no veurà el judici fins més endavant, en un procés que ha de durar mesos.
Gràcies, Guido Sengerotti. Més qüestions de l'actualitat informativa ens porten avui a parlar dels punts liles, perquè arriben a l'estadi municipal d'Olot. Arija i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa pretén parlar obertament de la masculinitat i l'equitat en el món de l'esport. Sílvia Marté.
Les violències masclistes i LGTBI-fòbiques continuen presents a la nostra societat encara ara. Un exemple en seria el món de l'esport, en el qual trobem moltes desigualtats de gèneres i moltes vegades estan lligades a la construcció social que hi ha de la masculinitat. L'associació Arija treballa per la prevenció i sensibilització ciutadana envers les violències estructurals i aquest passat diumenge van instal·lar un punt lila a l'estadi municipal d'Olot per parlar de l'equitat en el món de l'esport, de les masculinitats i de com es relacionen amb el feminisme. Ho explica Marpa Montaner, membre de l'associació Arija.
Nosaltres avui volem parlar moltíssim de treballar per una societat més equitativa, dins de l'esport també, ja que això és una cosa que passa tot arreu, a través de construir masculinitats més relaxades, no? En aquest sentit, que no estiguin tan oprimides, no? per la construcció social del que ha de ser un home.
L'estant al principi va sobtar perquè no s'acostumen a veure punts liles diuns i molt menys en espais com un camp de futbol, però la gent a poc s'hi van acostant i van participar en les diferents dinàmiques proposades, de les quals en van sortir debats molt interessants.
A poc anem fent dinàmiques i la gent va preguntant, va participant, n'hi ha moltes que són autoreflexives al final. Nosaltres busquem interpel·lar una miqueta, no? Què és el que m'interpel·la a mi del tema de les masculinitats i de l'equitat en el món de l'esport? Com ho visc jo?
Aquesta iniciativa obre les portes a instal·lar punts liles de dia i en llocs atípics però necessaris, amb la finalitat de poder trobar espais segurs de diàlegs que ens ajudin a qüestionar-nos per així construir una societat més equitativa, igualitària i amb pensament crític.
Gràcies, Sílvia. Esports, el Club Tenis Taula Olot rep el Borges en el primer derbi de la temporada, Guillem Guardiola.
Primer derbi català de la temporada.
El club tenis taula Olot rebrà un Borges que encara no coneix la victòria. Mals números de l'equip lleidatà aquesta campanya, que només ha puntuat en la primera jornada del campionat amb un empat contra el Cué, el San Sebastián de los Reyes. L'Olot es troba en un lleuger millor estat de forma, tot i la derrota per 4-1 a la pista del líder, el Cajasur Priego. No tot són males notícies, perquè la desfeta va servir per posar sobre la taula el bon debut del portuguès Diego Pinyó i la lluita d'Arnau Pons per guanyar el seu primer partit. El vicepresident Xavier Selles assegura que és un partit clau que arriba en bon moment.
Poquet a poquet es posarà al seu lloc, el Borges estarà dintre els quatre primers possiblement al final de temporada i per tant és un rival que hem de respectar moltíssim, però si bé l'hem de respectar moltíssim, pensem que si era un bon moment per trobar-nos amb ells, doncs aquest és un moment. El Marc Duran sembla que encara no està en el seu moment més òptim.
El club tenis taula Olot buscarà la segona victòria del curs. Les bones sensacions de Diego Pinyó en la seva estrena a Superdivisió amb l'Olot han provocat que torni a ser present a l'alineació. El portuguès jugarà acompanyat, com sempre, del nacional Arnau Pons i de la garantia de Yaroslav Smudenko, que encara no coneix la derrota.
Veurem a veure amb qui arriben aquí, però pensem que, bueno, l'Smudenko de moment està sent molt solvent, està tirant els seus dos punts. D'aconseguir dos punts a l'Smudenko, només ens en faltaria un per empatar i veure una miqueta com poden anar les coses. Estem esperançats, estem contents, pensem que podem donar guerra en aquest partit i tot es veurà el proper divendres, no?
El Borges no ha començat bé la temporada, però les estadístiques no amaguen que es tracti d'un històric del tenis taula estatal, campió de Lliga fa 3 campanyes i guanyador de les dues últimes Copes del Rei. El primer derbi català de Superdivisió entre el club tenis taula Olot i el Borges serà aquest divendres a les 7 de la tarda.
I el club patí Esneca Fraga ha fet història. L'equip on juga la ripollesa Ainer Che s'ha classificat per primera vegada per disputar la fase prèvia de la Champions. Judit Curós.
El club patí Esneca Fraga d'Ainer Che s'ha colat a la fase de grups de la Champions League d'hoquei patins. L'equip ha fet història i per primera vegada disputarà la competició europea després d'imposar-se amb solvència al Kronenberg alemany en la fase classificada. La tornada disputada a Alemanya va acabar amb victòria del Fraga per 3-2 amb diana de fet de la ripollesa Ainer Che, un resultat que ja se suma al 5-2 favorable que van firmar en l'anada a Aragó. Haver aconseguit aquesta fita ja és tot un èxit per l'equip d'Ainer Che, però volen continuar avançant dins la competició europea. El camí, però, no serà gens fàcil perquè els rivals del Fraga en la fase prèvia són exigents. Les aragoneses han quedat enquadrades en el grup A i Arche es retrobarà amb un vell conegut, el Benfica portuguès, amb qui ja va compartir una part de la seva trajectòria esportiva. També s'haurà d'enfrontar al Club Patí Vila-sana. Quedarà encara per conèixer els dies i l'horari de cada enfrontament.
La intel·ligència artificial ho canviarà tot? És una oportunitat o una amenaça? A on situem els límits? Un debat incòmode per a ments humanes i gens artificials. Amb l'entrevista a Jordi Puigneró, exvicepresident del govern i exconseller de Polítiques Digitals. Ho diu tothom. El debat a Ràdio Olot. Aquest dijous a 8:15 del vespre. Microsoft Dynamics 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses. Optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A InfoRolot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. InfoRolot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. InfoRolot patrocina el programa Ho diu tothom.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris: matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al Passeig de Barcelona 12.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972 69 77 90. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Diumenge 29 d'octubre, Tasta la Vall. Una passejada gastronòmica pel paisatge agroramader de la Vall d'en Bas. Ruta d'11 quilòmetres amb parades en espais d'interès per degustar tapes i productes del sector primari elaborades per la mateixa pagesia i per restaurants locals. Una ruta per conèixer i valorar la feina de la nostra pagesia. Més informació i inscripcions a la web cantrona.cat. Activitat emmarcada dins del projecte de promoció de la transició agroecològica de la Vall. Promou l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, dinamitzat pel grup Motor i Arran de Terra.
250...
Para la cinta! 250 què?
A Mima Gallery, 250 euros pel teu sofà.
Com?
Remima't amb el pla Renove de Mima Gallery. Fins a 250 euros pel teu sofà o matalàs vell. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Bon dia, bona hora, són 8:45. Escolteu els 5 minuts més.
5 minuts més.
Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel, què tal?
L'Ajuntament d'Olot aprovarà un pressupost de 44 milions d'euros pel 2024. És un 0,75% superior al de l'any passat. Els nous comptes contemplen 3 milions i mig d'euros en inversions, que passaran a ser 7 si es confirmen els fons Next Generation. Entre els espais més beneficiats per aquestes inversions, el nucli antic d'Olot, ho diu Agustí Arbós, regidor d'Hisenda.
Els 65.000 euros que també doncs, vindran d'aquest pressupost actual, però que es farà la inversió l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, per les obres que s'han de fer a l'Institut Escola Greda, o els 200.000 pels vestidors de l'Institut La Garrotxa, que segueixen aquestes dues, no, el Greda, el Garrotxa, segueixen aquell compromís que tenim d'en 4 anys poder invertir més d'un milió d'euros en els centres educatius de la ciutat, perquè són uns equipaments doncs, que fa molta falta de ser-hi i d'anar-los millorant al llarg dels anys.
S'apugen les taxes un 3,5%, un punt per sota de l'IPC previst, a excepció de les escombraries, que augmenten considerablement per complir la llei de residus que obliga els ajuntaments a posar-se al dia en aquesta matèria. Ho justifica d'aquesta manera Estanis Vaireda, és el primer tinent d'alcalde d'Olot.
Amb una situació també molt objectiva d'increment que hem de fer sí o sí, que independentment de qui hi hagi en aquest govern, doncs la taxa d'escombraries s'ha de pujar, i perquè ho estan fent els ajuntaments de tots els colors polítics, de tots els ajuntaments, i per tant jo crec que també aquest ha estat un element de comprensió per part dels grups municipals.
La CUP d'Olot ja ha anunciat que s'abstindrà les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot per al 2024 a canvi d'acords amb l'equip de govern.
Entre els acords, el curs vinent hi haurà tarificació progressiva a les escoles bressol de la ciutat i s'aplicarà un augment de la taxa als bancs pels caixers automàtics.
Jordi Gasulla, portaveu de la CUP.
D'aquesta manera desencallem una reivindicació històrica. Feia molts anys que la CUP ho havia batallat. Moltes regidores que han passat per aquest ajuntament havien lamentat que tot i treballar-hi repetides vegades i haver fet estudis i documents no s'havia arribat mai al compromís real d'aplicar-ho. Aquesta vegada hem aconseguit que l'equip de govern doncs, l'any que ve ho aplicarà a les escoles bressol i esperem que d'aquí 2 anys, amb els estudis que haurem fet d'escola de música i escola d'expressió, també es pugui realitzar.
5 minuts més.
No deixem encara les qüestions econòmiques. Les empreses privades dedicades al transport públic es queixen del retard en el pagament dels descomptes que s'apliquen des de les administracions en favor dels ciutadans. El col·lectiu diu que estan suportant ells mateixos aquestes rebaixes i això acaba afectant el seu compte de resultats. L'Àlex Gelabert és el director gerent de Teisa.
Tenim un problema. Però bueno, ja n'estan al cas i bueno, estem esperant a veure si d'alguna manera doncs, es poden rebre aquests diners, que una part són del govern central i l'altra són de l'administració autonòmica.
I al Ripollès falten professionals per cobrir la demanda de les empreses de la comarca. És per això que la patronal engega el projecte Futurs Professionals.
Retenir el talent perquè no marxi a treballar i a viure fora de la comarca i tinguem més despoblació com ja tenim. Agafem aquest perfil, els vinculem amb l'empresa i el que fa és que quan acaba el jove els estudis ja pugui tenir opció a treballar i a viure de nou al Ripollès i no marxar fora.
És l'Anna Prieto, responsable de formació i ocupació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. I a la Garrotxa celebra el Garrotxa Emprèn.
Doncs sí, dotar els joves d'eines per veure els problemes com a oportunitats és molt important de cara a un futur incert. Ho assegura l'emprenedor en sèrie i responsable del Centre de Creativitat Imagine, Xavier Verdaguer.
Precisament en aquest futur incert que tenim per davant, no? Que els joves diuen, mira, és que no sé ni quina feina tindrem, no sé si la meva feina per la que estic estudiant l'acabarà fent la tecnologia. Bueno, evidentment moltes coses la tecnologia la farà, però el paper que tindrem els humans, que tindran ells en el futur, serà precisament fer d'humans. Llavors, que tinguin creativitat, que sàpiguen comunicar bé, que sàpiguen tenir aquesta actitud emprenedora que avui estan experimentant i aprenent, jo crec que serà clau en el seu futur que els espera.
A la pàgina judicial, aquest dimarts s'havia de celebrar el judici ràpid per lesions lleus d'un home a la parella de la batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, divendres passat. Què ha passat finalment?
Doncs finalment el procediment s'ha unit al de possible atemptat contra l'autoritat i només s'ha pres declaració als testimonis dels fets.
Els punts liles arriben a l'estadi municipal d'Olot. Aritja i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa pretenen parlar obertament de la masculinitat i de l'equitat en el món de l'esport en un espai sobretot ocupat per homes. La Marpa Montaner és membre del punt lila.
A poc a poc anem fent dinàmiques i la gent va preguntant, va participant. N'hi ha moltes que són autoreflexives al final. Nosaltres busquem interpel·lar una miqueta, no? Què és el que m'interpel·la a mi del tema de les masculinitats i de l'equitat en el món de l'esport? Com ho visc jo?
I en esports, el Club Tenis Taula Olot rep el Borges en el primer derbi de la temporada per al vicepresident de l'entitat. Aquest partit arriba en el millor moment, és Xevi Selles.
Aquest es posarà al seu lloc, el Borges estarà dintre els quatre primers, possiblement al final de temporada, i per tant és un rival que hem de respectar moltíssim. Però si bé l'hem de respectar moltíssim, pensem que si era un bon moment per trobar-nos amb ells, doncs aquest és un moment. El Marc Duran sembla que encara no està en el seu moment més òptim.
I el Club Patí Esneca Fraga ha fet història. L'equip on juga la ripollesa Ainar s'ha classificat per primera vegada per disputar la fase prèvia de la Champions.
Les aragoneses han quedat enquadrades al grup A juntament amb el Benfica i el Club Petit Vilassana.
Però de què parlarem al llarg dels propers minuts? Doncs de la Comi de Ripoll, que s'estrena totalment renovada i ho fa deixant de banda totes les ideologies polítiques.
Donar vida a la vila i aportar festa és l'única missió de la nova entitat que compartirà escena amb el col·lectiu Requiem. Anna Roquer i Lluís García, dos dels seus membres, asseguren que estan oberts a tot per dinamitzar la vila.
L'Escola Pia i la residència La Tardor d'Olot s'uneixen en un projecte intergeneracional.
Aquesta iniciativa permet que els més petits comparteixin moments amb la gent gran del centre. A causa de la bona acceptació que ha tingut per les dues parts, han decidit incrementar el nombre de dies d'aquestes trobades.
I avui també us preguntarem a tots i a totes quant temps fa que no jugueu a petanca.
Doncs els jugadors de petanca Olot lamenten que l'afició hagi disminuït en els darrers anys. Els barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot són els espais on es practica més aquest esport. Les festes majors són una bona excusa per evitar que es perdi aquesta modalitat que havia tingut molta tradició a la comarca dècades enrere.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món a aquesta hora és notícia que Pedro Sánchez i Yolanda Díaz escenifiquen un acord de govern sense fer cap referència a Catalunya.
Els líders del PSOE i Sumar han presentat el seu pacte obviant que els falten suports per tirar endavant la investidura.
Català oficial a la Unió Europea, Álvarez proposa als 27 que el cas d'Espanya sigui únic.
Junts valora els avenços en l'oficialitat del català a les institucions europees, però reclama que es posi data per a l'aprovació definitiva.
Nous grans ciutats metropolitanes plantegen una zona de baixes emissions més flexible que topa directament amb la Generalitat.
El govern es declara sorprès per la proposta comuna de diversos municipis governats pel PSC i Junts, que es queixen que Acció Climàtica no té en compte la seva realitat territorial.
I atenció, perquè les dones paralitzen Islàndia en una vaga contra la bretxa salarial i la violència masclista.
La primera ministra, Katrin Jacobsdottir, s'ha sumat a l'aturada i ha suspès totes les reunions del dia.
Els bombardejos israelians a Gaza s'acarnissen amb els civils. Ja són 700 víctimes en un sol dia.
Doncs sí, de fet, les Nacions Unides qualifiquen l'ajuda rebuda fins ara de gota enmig de l'oceà.
I el canvi climàtic és un fet, ho demostren situacions com la que han viscut als Estats Units. Una superboira provoca un xoc múltiple amb 158 cotxes implicats i 7 morts.
L'accident va passar en una autovia de Louisiana on la boira limitava la visibilitat fins als 3 metres. 25 persones també hi van resultar ferides.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. DAIFE és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem al temps, la previsió meteorològica a punt amb Dani Ramírez. Abans, però, les temperatures del dia amb l'estrena avui ja d'un valor negatiu a Vall de Núria.
Doncs sí, Vall de Núria es lleven amb un grau en negatiu, 4 graus a Das, 5 a Ribes de Freser i 6 graus a Ripoll. 10 graus a Olot, 12 graus a Santa Pau i a Vic, 13 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 15 graus a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 16 a Figueres, Roses i Banyoles i 17 graus a Anglès i Girona.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
La temperatura serà una mica més extremada. La nit una mica més freda i de dia puja la temperatura. I encara vam arribar als 25 graus a la Bisbal d'Empordà o 24 per la Palafrugell, però en general van estar al voltant dels 20-22 graus. Olot i Vic, una mínima d'11 i una màxima de 19, ni 20 graus de màxima. O a Ripoll, la mínima 9 i la màxima 17. Va ploure de matinada ahir fins a 10 litres a Blanes, va caure només 1 litre a Olot, 3 a la Vall d'en Bas, 7 a Roda de Ter. En general, de 1 a 3 litres per metre quadrat. Però avui no preveiem pluja. Avui un dia de sol, al matí. La humitat no és molt alta, no hi haurà boira baixa. I a la Cerdanya hi pot glaçar. A les valls, al voltant de 0 graus, una mica sota 0, també alta muntanya. No descartem alguna glaçada tímida, també, cap a la vall de Ribes o la vall de Camprodon, al Ripollès. A la resta, a l'interior, de 5 a 8 graus de mínima, a la costa, de 10 a 13, aproximadament. Bé, la temperatura demà pujarà. Preveiem sol i alguns núvols. Aquests núvols, doncs, dijous a la tarda o al vespre poden incrementar-se i, de fet, pot ploure a l'interior, però seria ja al final de tarda, vespre i nit de dijous, algun xàfec al Pirineu, alguna pluja poc important i, en definitiva, que no ve un front de gaire pluja. Divendres la temperatura ja no pujarà més i el cap de setmana podria baixar lleugerament, però de pluges ja no en vindran més aquesta setmana.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Us ho dèiem en titulars, la Comi de Ripoll s'estrena totalment renovada i ho fa deixant de banda totes les ideologies polítiques. Donar vida a la vila i aportar festa és l'única missió de la nova entitat que compartirà escena amb el col·lectiu Requiem. Anna Roquer i Lluís García, dos dels seus membres, asseguren que estan oberts a tot per tal de dinamitzar la vila. Paula Sayago.
La Comi de Ripoll s'estrena amb la castanyada. Tot i que han tingut poc més de mes i mig per treballar i preparar-ho tot, l'energia i les ganes per treballar pel poble han fet que abans de cap d'any ja hi hagi la primera proposta. El grup, format per gent de diferents edats, comença de zero i molt lluny de totes les ideologies polítiques. I és que l'objectiu el tenen molt clar, donar vida a la vila i aportar festa i rauxa als ripollesos. En parlen Lluís García i Anna Roquer, membres de la Comi de Ripoll.
En cap cas ens hem posat per ideals polítics o per política. A la comissió només som joves i també hi ha gent de diferent edat, que l'única motivació que ens mou és reprendre les festes.
Intentant fer les coses bé, pas a pas, dintre del que siguem capaços. És veritat que ara mateix som pocs, no podem arribar a tot. Comencem això, la castanyada és com la nostra carta de presentació, de que vegin qui som, què volem fer i com ho volem fer.
El tret de sortida, que serà la castanyada del 31 d'octubre, s'allargarà durant tota la tarda amb música, màgia i castanyes. Ho farà en un espai molt conegut, però fins ara poc utilitzat, com ho és la plaça de l'Ajuntament.
Avui esmorzem amb la Raquel Serrat, que és la presidenta de l'Associació de Criadors d'Eugues de la comarca del Ripollès.
Amb el suport de Tuiting.
I és que per aquest proper cap de setmana ens han preparat en concret a la Vall de Camprodon un festival per gaudir al màxim del món del cavall. Què tal, com estàs, Raquel? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
En quina situació es troba el món del cavall en aquest moment? Perquè veiem moltes exposicions i sembla que és un sector que no decau, no?
No, és un sector en certa manera poc conegut, sobretot el de cavall de carn, però que té doncs, un pes important a nivell de tot el Pirineu, i nosaltres a través de les nostres associacions, que cada comarca té el seu de criadors d'eugues, doncs intentem impulsar-ho tal com puguem, no? Tant el consum de carn com el coneixement de la raça del cavall pirinenc català.
Com està el consum de carn, per cert, de cavall? Perquè va semblar que durant una època se'n parlava molt. Encara està tan en boga?
El consum de carn, sense perdre la perspectiva de que sempre serà un consum minoritari perquè no hi ha costum com altres carns, doncs va agafant impuls. Especialment aquí a la comarca del Ripollès, doncs, com que hi ha una família que hi ha apostat molt per la seva comercialització, ha facilitat que molts dels ramaders que en formem part de l'associació també puguem acabar engreixant els poltres i es puguin comercialitzar aquí a la comarca i fora de la comarca doncs, amb establiments de restauració o amb carnisseries o directament al particular.
Aquest cap de setmana celebra el 12è concurs comarcal de cavall pirinenc català, tindrà lloc en concret a Llanars i també doncs, serà una bona oportunitat per veure els millors exemplars. Tenir un cavall encara és una d'aquelles coses que dona distinció a les persones?
Sí, sempre ha estat un animal que dona com una certa categoria, no? I els que en tenim doncs, ens agrada molt. I aquest concurs que comentaves tu, que cada any celebrem, doncs és una mostra d'aquests animals tan espectaculars que tenim. Participa en 7 categories de diferents edats i amb aquest concurs de diumenge, perdoneu, comptem amb una 50a d'animals i com a novetat hem introduït aquest any la realització d'una subhasta d'animals. Aquesta subhasta doncs, el que pretén és ramaders que tenen animals doncs, morfològicament molt bons doncs, que els hi puguin donar doncs, un valor afegit, no? Que se'ls hi valori doncs, realment del que valen i que el comprador també marxi satisfet.
De fet, tenir un cavall surt car, Raquel, o no?
Evidentment són animals grans, no? Que consumeixen doncs, certa quantitat d'animals i d'aliments, però que no podem perdre també d'idees que són animals que estan en ramaderia extensiva, o sigui que aprofiten tant com poden sempre les pastures. Tant a l'estiu, sobretot de maig a novembre, doncs, estan en pastures de muntanya i després doncs, quan han de baixar a pastura, aprofiten doncs, prats de pastura del voltant de les nostres ramaderies.
Podrem veure alguna ramaderia convidada, alguna raça especial en aquesta ocasió?
El concurs morfològic és de la nostra raça, és del cavall pirinenc català. Sempre participen només animals d'aquesta raça, perquè la idea doncs, és fomentar-la i anar-la fent créixer no?, cada vegada més.
I té un bon estat de salut, precisament, el cavall català o no? El cavall pirinenc català o no?
Cada comarca té la seva associació i cada vegada doncs, som més. Hi ha aproximadament en tot el Pirineu uns 5.000 caps de bestiar censats i bé, estem treballant doncs, per conservar-la i millorar-la.
Bé, doncs recordem-ho que tindrà lloc aquest proper 29 d'octubre a la zona esportiva de la carretera de Camprodon, a Llanars. Bé, és una activitat que cada any té més adeptes, eh? També tenim la de Puigcerdà, que és un dels referents absoluts del calendari. Imagino que una mica l'objectiu també és arribar a ser una referència també al Pirineu, no?
Sí, la veritat és que aquests últims anys el Ripollès ho comencem sent. Als principis, aquest és el 12è concurs, al principi doncs, no ens emmirallàvem amb altres comarques i ara ja són les altres comarques que es comencen a emmirallar amb la nostra i això doncs és una motivació per fer cada vegada les coses millor i també una satisfacció per tota l'associació, per tots els ramaders que en formem part.
Raquel Serrat, presidenta de l'Associació de Criadors d'Eugues del Ripollès. Enhorabona per la iniciativa, per mantenir-la tan viva i gràcies avui per venir a esmorzar aquí als 5 minuts més.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia i bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracte fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.
I a 12 minuts pel punt de les 9 del matí us expliquem que l'Escola Pia i la Residència La Tardor d'Olot s'han unit en un projecte intergeneracional. Aquesta iniciativa permet que els més petits comparteixin moments amb la gent gran del centre. A causa de la bona acceptació que ha tingut per les dues parts, han decidit incrementar el nombre de dies d'aquestes trobades, Aniol.
Relacionar-se, conèixer-les i jugar entre els que comencen una nova vida i els que ja n'han viscut una gran part. Aquest és l'eix principal del projecte Generem, que impulsa l'Escola Pia d'Olot juntament amb la Residència La Tardor. La iniciativa consisteix a generar trobades a l'hora del pati entre els infants d'entre 3 i 6 anys i els avis i àvies de la residència. La responsable de l'àrea de qualitat de La Tardor, Neus Moreno, explica els beneficis que comporta pels usuaris del centre.
Aquest vincle és molt important. És una de les coses que hem pensat que aniria molt bé, és que els nens tinguessin una continuïtat. O sigui, estem amb el mateix cicle, i 4, llavors són els nens que anan repetint durant aquests dies, i es coneixen entre ells, els avis i els nens, inclús els avis ja recorden els noms d'algun dels nens, i és un moment d'intercanvi molt bonic. A vegades, sense paraules, juguen només amb les mirades i posant doncs, els jocs en comú.
Durant l'hora d'esbarjo, els alumnes de l'Escola Pia travessen el carrer per anar a visitar els avis i àvies. Un cop allà disposen d'una estona de joc lliure amb l'objectiu de crear espais de coneixença i afecte cap a les persones grans. En aquestes primeres setmanes, les dues parts valoren positivament la iniciativa i, de fet, ja han incrementat el nombre de visites. Ho explica un dels mestres de l'Escola Pia, Jordi Colobrans.
Estan molt contents quan veuen, van parlant amb aquestes persones grans. Sí? Fa molt poquet que hem començat i comencen tot just a generar una mica de vincle, però arrel de l'èxit que hem tingut i que veiem que les dues parts estem molt contents del projecte, hem ampliat d'un a dos dies la setmana. Llavors, a partir d'ara, vindrem els dimarts i els dijous aquestes estones de pati i a jugar aquí amb ells. I així crearem aquest vincle.
Aquestes trobades intergeneracionals afavoreixen tant a les persones grans per tal de poder distreure's i compartir experiències amb els alumnes, però també els infants, ja que han d'adaptar els jocs d'aquests usuaris que en alguns casos pateixen problemes de mobilitat, entre d'altres. No obstant això, segons una de les usuàries de La Tardor, la Paquita Espunya, aquest és un dels millors moments de la setmana.
No pretens disfrutar amb ells, pobres, i a mi m'agrada molt anar i ara perquè no puc. Però quan podia m'agradava molt.
Un cop s'acabi el projecte, els professionals dels dos centres valoraran la iniciativa. En el cas que sigui satisfactòria, no descartarien organitzar més activitats conjuntament.
I atenció, perquè una d'aquelles activitats que hi jugaven petits i grans sembla que està en crisi, sobretot perquè ja no genera l'interès que generava entre el col·lectiu més jove. Parlem de la petanca. Els jugadors de petanca a Olot lamenten que l'afició hagi disminuït en els últims anys. Als barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot, per exemple, són els espais on es practica més aquest esport. Les festes majors són una bona excusa per evitar que es perdi aquesta modalitat que havia tingut molta tradició a la comarca dècades enrere, Sílvia.
La petanca és un esport que consisteix en llançar unes boles per situar-les el més a prop possible d'una bola de referència. La seva afició no és comparable al futbol, al bàsquet o a l'hoquei patins, tot i que el cert és que la comarca havia tingut molta activitat d'aquest tipus 30 anys enrere. La festa major de Sant Miquel fa unes setmanes ha sigut una bona excusa per intentar no perdre la tradició. El principal organitzador del campionat de petanca del barri, Joan Comas, lamenta que els joves no hi mostrin interès.
El jovent costa molt, perquè si els pares no són jugadors de petanca, així es costa molt de que vinguin. Això per començar, sí, passen molt de pares a fills. Llavors jo vaig intentar fa anys anar als Escolapios, a buscar mainada, els feia jugar allà al parc, però res, dos dies.
Els campionats de barri són la clau per evitar que aficions amb tanta història com la petanca no s'acabin perdent. En aquest cas han jugat 32 jugadors dividits en 16 equips. La parella guanyadora del torneig, Emili Caño i José Pérez, reivindiquen la petanca com un esport per a totes les edats.
Doncs bueno, jo crec que també s'hauria de fer més difusió a nivell tant comarcal com de la província de Girona, donat que, per exemple, a la província de Barcelona hi ha molt jovent que juguen i doncs, van a campionats d'Espanya, hi ha torneigos a Palma de Mallorca, a Madrid, i és una manera doncs, diferenciar una mica, perquè tothom juga a futbol, tothom juga a bàsquet, sembla que aquests són els esports minoritaris.
En tot cas, els jugadors també defensen que la petanca no és un esport simple, sinó tot el contrari. Caño assegura que calen moltes habilitats. A la comarca, Castellfollit de la Roca també havia sigut un dels principals epicentres de la petanca, tot i que a dia d'avui han agafat el relleu els barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot. Tot i que els campionats que s'organitzen són puntuals, són diverses les persones que es reuneixen per practicar-la i no perdre la tècnica.
Gràcies, Sílvia Martí. Són 3:15 de nou i avui és hora de plantejar-nos què ens ha preparat l'Ho diu tothom. És el programa que podeu veure a Olot Televisió, Televisió del Ripollès, escoltar a través de Ràdio Ripoll i també a través de Ràdio Olot amb l'Albert Bros. Albert, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora, què tal?
En aquesta ocasió ens vols parlar d'intel·ligència artificial. Que estàs molt preocupat per aquesta qüestió?
Mira, jo ara us estava escoltant i pensava, t'imagines que el dia de demà, en lloc d'estar parlant tu i jo, ho fessin dos robots? Home, jo crec que aquesta seria una gran pregunta per fer-nos tots plegats.
Home, sí, jo confio, sempre he confiat que allà on hi ha cervell, ànima, cor, les màquines no hi puguin arribar. El dia que sigui així tindrem un problema greu.
Bueno, per això avui diem que és un debat gens artificial i només per ments humanes, perquè en realitat, si ens hem de respondre aquesta pregunta que ara et feia, el més normal seria que té un raonament molt simple de dir, bé, la intel·ligència artificial la crearem els humans, no? Per tant, si la crearem els humans, hem de ser capaços de regular-la d'una manera ètica i moral. I de fet, això és el que discutirem avui al programa, com hem de regular la intel·ligència artificial, sabent que ocuparà molts espais de la nostra vida, tant personal com professional, no? I hem convidat d'entrada una persona que en sap un munt d'aquest tema, que és Jordi Puigneró, exvicepresident del govern i exconseller de Polítiques Digitals. A més, és enginyer informàtic i ha treballat a IBM. Amb ell tindrem una conversa, crec que molt interessant, per plantejar una mica quin és aquest futur tecnològic que ens depara de manera immediata.
Molt bé. De fet, la intel·ligència artificial és un d'aquells aspectes que jo diria que ja se'ns ha escapat de les mans, perquè és d'aquelles eines que ha evolucionat amb una rapidesa tan gran que les administracions són incapaces de trobar-hi algun tipus de regulació, no?
I tant, i et diré encara més. És a dir, crec que de la intel·ligència artificial, després d'estudiar-ho durant tots aquests dies, en sabem ben poca cosa. I hi ha un lloc en el món, en el planeta, on aquesta tecnologia fa molts anys que s'està desenvolupant i que poc en sabem dels experiments que s'hi fan, i a Silicon Valley, a Califòrnia. Doncs bé, també connectarem amb Califòrnia i ho farem amb una persona que tu coneixes molt bé, que és l'Anna Navarro, que és de Lutina, que l'any 2020 va ser considerada la dona més influent del món en tecnologia per la revista Insight, i ella que viu en aquest ecosistema tecnològic serà ideal per dir-nos exactament on ens trobem i cap on anem, perquè a més l'Anna Navarro és d'aquelles persones que ha intervingut en el desenvolupament tecnològic d'empreses tan importants com Google.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui la intel·ligència artificial ho diu tothom a Televisió del Ripollès, a Olot Televisió, a Ràdio Olot i a Ràdio Ripoll. Albert, gràcies, que vagi bé.
Molt bé, adéu-siau.
Adéu, bon dia, bona hora.
Adéu.
Doncs parlant de l'ho diu tothom, anem tancant programa. I tornem demà a la mateixa hora per despertar-vos de la millor manera i tenir-vos informats de tot el que és notícia. Bon dia i bona hora a tothom.
Cinc minuts més amb Joel Tallant i Ariol Puigvert. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.